Bon dimecres a tothom. Som aquí una setmana més a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic més teatral de la ciutat que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell, de les propostes teatrals que omplen la nostra cartellera d'història teatral i musical i de moltes altres coses. Tirant davant aquest programa no seria possible sense la feina meravellosa de tot el nostre equip i en especial a la gent que està darrere del programa que escoltarem avui. Laura Lozano, la producció, Toni González, el control tècnic, a les nostres col·laboradores més fidels, Júlia Stals i Elvira Franc, a les nostres convidades d'avui i al nostre col·laborador cinèfil Edu Gil. Al programa de la setmana passada, el nostre apuntador Pol Juera ens va parlar sobre la campanya de Cap Butaca Buida i avui en podem explicar els resultats, els bons resultats. El passat dissabte 16 de març, més de 55.000 persones, suposant així el 92% d'ocupació, van omplir els 145 espais escènics de diferents indrets de Catalunya que estaven adherits a aquesta iniciativa. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal, ha assegurat que amb aquesta xifra s'ha assolit el rècord mundial d'espectadors en teatres en un sol dia. En aquestes declaracions, la presidenta també ha anunciat que aquesta iniciativa es repetirà l'any que ve amb l'objectiu de tenir una diada teatral al nostre país. El 22 de març del 2025, Cap Butaca Buida. Ara sí, després d'aquestes bones notícies, comencem el programa d'avui repassant-ne els seus continguts.
Amunt al Taló.
Com sempre, comencem repassant l'actualitat amb el nostre apuntador Pol Juera i també la cartellera teatral amb la Júlia Stals. Tindrem amb nosaltres a l'estudi Albert González, Santi Ricard i Diana Torné, director i part del repartiment de Teatre Sense Animals de la companyia Estrena Morena, que arriba aquest cap de setmana al Teatre Principal. Parlarem també amb Nicolás i Nadine, creadors de Free Bodies, que arriben aquest dissabte a l'Estruc amb l'espectacle Becoming What We Might Be. El nostre crític de cinema ens comentarà tres pel·lícules de la cartellera cinematogràfica, la segona de Dune, Kung Fu Panda i Hotel Royal. I acabarem comentant amb l'Elvira Franc dos muntatges de la cartellera de la capital, l'imperatiu categòric al Teatre Lliure de Gràcia i la veritat de la mentida al Teatre Acadèmia. Ara sí, després de fer un repàs dels continguts, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Doncs vinga, va, agendes a punt i preparades per saber tot el que tenim a la ciutat aquest cap de setmana. Però abans hem de donar la benvinguda a la nostra col·laboradora, Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre, Carlota.
Què tal?
Molt bé. Amb poc teatre, però, considero.
Jo crec que les temporades, com que quan les coses funcionen s'allarguen, poques novetats tenim.
Sí, poca novetat, però també s'entén que ve Setmana Santa.
També és veritat.
Comencem a tancar, però després tornarem a venir ben forts.
Exacte, a final de temporada tornen a pujar les propostes. Som-hi, doncs, amb què comencem?
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell, cop de rock, divendres i dissabte, 2:15 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Perfecte, però jo crec que...
Entrades exauridíssimes.
Exacte, anava a dir, no sé que estigueu pendents, alguna alliberació d'entrades,
sí,
alguna cosa...
Estigueu pendents, perquè clar, es fa fins al 14 d'abril, però clar, si ja tenim totes les entrades venudes, complicat.
Ja està. Perfecte, què més?
Seguim a l'Estruc, que presenten Jueves Absurdos, com molts dijous, demà dijous 21 de març a les 9 de la nit.
Perfecte, una bona oportunitat per riure una estona i encara hi ha el cap de setmana.
I tant, a l'Espai Àgora representaran un espectacle de música i humor, Cantem i riem que el món s'acaba, aquest dissabte a 9:15 de la nit i també oferiran Carmen, diumenge a les 8 del vespre.
Molt bé, alguna coseta més?
Sí, al Teatre Principal presenten Teatre Sense Animals... dissabte 23 de març, és a dir, aquest pròxim dissabte, a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Que avui els entrevistem al programa, per tant, escolteu-nos i així us acabeu de decidir per comprar les entrades.
I tant, i a la Faràndula presenten també Passió segons Sant Joan, divendres a les 8 del vespre.
Molt bé, tenim alguna cosa més?
Hi ha algun espectacle de dansa, a l'Estruc, però així de teatre ho tenim tot.
Perfecte. I on podem recuperar tota aquesta informació, Júlia?
Sí, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a tot arreu, i a la web de Sabadell Cultura, que també ho teniu tot especificat, i perquè no us perdeu cap obra de teatre.
Perfecte, Júlia, doncs moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana vinent.
I tant. Bona setmana.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'Apuntador.
Doncs repetim una setmana més amb Pol Juer, el nostre apuntador, que ens ve a parlar sobre El príncep d'Egipte, del grup de teatre de Can Oriach. Bon vespre, Pol, què tal?
Bon vespre, Carlota, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, bé.
Ara feia temps que no coincidíem.
Això t'anava a dir, feia temps que no coincidíem. A veure.
Doncs som-hi.
Som-hi. Què us porto? A veure, avui us porto un pla irresistible pel pròxim cap de setmana, perquè ja des de fa una setmana que es va estrenar El príncep d'Egipte, el musical, no?, que té lloc a la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell, al passeig Sant Bernat número 46. Repeteixo adreça, passeig Sant Bernat número 46, El príncep d'Egipte. Què?
Què? Home, crida l'atenció.
Home.
Qui deu ser aquest príncep d'Egipte?
Bé, doncs de moment el que sabem d'aquest príncep d'Egipte és que és un musical, amb música en directe.
Déu-n'hi-do, home, això ja és un bon inici.
Això ja és un què? És concert, ja... concert i teatre a 2x1, eh? Què més? Dirigida per Joan Gil Ballester i interpretada pel grup Aixra de Teatre.
Molt bé.
Sí? Segueixo. Més o menys el que sabem és que té a veure, doncs, de Moisès i la lliberació del poble, sí? Mhm. És a dir, jo us deixo amb aquesta petita pinzellada.
Entrem amb Setmana Santa, entrem amb totes aquestes coses, eh?
Sí, sí. Per tant, és més val deixar-ho en aquest misteri d'anar-hi, música en directe, alliberació del poble, Egipte, diferent cultura, que serà musical, sobretot, com sempre us agrada a tots vosaltres, per això us ho porto. Res més, no em deixo res, senzillament recordar-vos dates de cap de setmana, d'aquest cap de setmana, perquè és l'últim cap de setmana que ho tindrem disponible, divendres, dia 22, a les 7 de la tarda, i dissabte, dia 23, a les 11:30. Ull, que ho posa en el cartell, aforament limitat. Aforament limitat. I a més el cartell també posa, ja us ho llegeixo, que per això és ràdio, que és entrada de taquilla inversa i, per tant, si busqueu més informació a internet, així...
Expliquem, taquilla inversa, per la gent que encara no sàpiga el que és. Podeu disfrutar de l'espectacle sense haver de pagar una entrada abans de començar i un cop acabeu, segons el que heu gaudit, deixeu un import o un altre.
O un altre.
Així... Sí. És meravellós, perquè pagues el que realment val l'espectacle.
Exacte. Bueno, doncs esperem que valgui
exacte,
bastant.
Exacte, segur que sí.
I més a més, venim d'un cap de setmana de la butaca.
De cap butaca buida. Estem contents, ens agrada el teatre. Doncs som-hi.
Som-hi.
Vinga, perfecte.
Gràcies.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. L'entrevista.
El proper dissabte i diumenge 23 i 24 de març, a les 8 del vespre i a les 6 de la tarda, respectivament, arriba al Teatre Principal per primera vegada un espectacle de la companyia sabadellenca Estrena Morena, Teatre sense animals, una comèdia francesa amb direcció d'Albert González i amb Carles Prat, Santi Ricard, Rosa Cadafalch i Diana Torné al repartiment. Avui ens acompanyen a l'estudi el seu director, Albert González, i part la meitat del repartiment, Diana Torné i Santi Ricard. Bon vespre a tots tres. Què tal?
Hola, bon vespre.
Bon vespre. Hola. Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos al programa d'avui i poder saber una mica més d'aquest espectacle. Per començar, pels oients, situem-nos. Teatre sense animals, davant de quin text ens trobem? De què ens trobem? A grans trets.
Passa palabra. Bueno, va, doncs començo jo. A veure, és una comèdia que es va fer fa 20 anys aquí a Catalunya, es va fer al Teatre Romea, dirigida pel Sergi Babel, que és el traductor també. I és un tipus de comèdia o de teatre que ara últimament, els últims anys, no s'acostuma a fer gaire, que és teatre de l'absurd. Llavors, Teatre sense animals és una comèdia francesa on trobarem 7 sketchos, 7 escenes independents que una miqueta venen a parlar del que seria la intel·ligència i del que ha suposat això per la humanitat, però tot això des d'un punt de vista crític i irònic i humorístic.
Perfecte, com deies, una peça dividida en 7 peces breus entre amb una durada diferent cadascuna, entre 5-15 minuts aproximadament cada peça.
Sí, entre 10-15, més o menys.
Vale. Què tenen en comú, per això totes elles, com deies, aquest punt de la intel·ligència, però hi ha alguna cosa que les lligui entre unes i altres o simplement és el tema que comú en totes elles?
No hi ha un tema comú, sí que el títol ja és molt significatiu, Teatre sense animals, però això s'entén al final de tot. L'última escena seria el que donaria sentit a tot l'espectacle i el que lliga una miqueta a tot. Però cada escena va d'un tema diferent, i sí que hi ha un rerefons de crítica social, sobretot a la societat burgesa de França o europea occidental.
Santi, Diana, interpreteu, si no m'equivoco, més d'un personatge a Teatre sense animals. Ens podeu avançar alguna cosa sobre aquests personatges?
No. No, s'han de veure. Cada escena és molt diferent. Hi ha escenes que funcionen per l'argument, que creen una expectativa i llavors de sobte se soluciona, llavors aquí hi ha aquesta part absurda, i hi ha escenes que funcionen per al diàleg. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, nosaltres anem fent aquests personatges que intentem de que siguin, doncs, més o menys diferents a cada escena.
Exacte, també canvien molt els rols, hi ha les edats dels personatges, pares, fills i diferents relacions, que anem fent una mica de camaleons i anem passant per tots ells.
Perfecte. M'agradaria llegir-vos una frase que deia l'autor del text, a veure quin és el vostre punt de vista sobre això. M'encanten les xispes dels curtcircuits, els edificis que s'enfonsen, la gent que s'entrebanca o que surt volant, en una paraula, els ensurts, aquests breus moments deliciosos que ens diuen que el món no és absolutament previsible i que existeixen alguns racons on la realitat encara no ens ha tancat la porta als nassos. Aquestes petites històries, retrats, esborranys, reunits a Teatre sense animals, són una contribució modesta a l'art del sobresalt i un homenatge a tots aquells que lluiten contra l'aïllament.
Molt bé, meravellós. És que escriu molt bé, aquest home. Sí.
Té un punt de... Ara jo pensava en algunes escenes on allò imprevisible és la gràcia de l'escena. O sigui, situacions que dius...
Exacte. No,
totes funcionen per imprevisibilitat. Ah, gràcies.
No? Exacte, perquè les escenes podrien ser del tot normals. El que es planteja podria ser del tot normal amb els personatges que són i on estan, però el que hi passa, aquesta xispa que diu l'autor, és el que fa que de cop i volta sigui surrealista i et plantegis moltes coses tu com a públic i nosaltres com a actors fent-les i com a director.
Mm-hmm. Clar, perquè són venint del teatre de l'absurd, com deies, per tant són coses que segurament a la realitat seria impensable, però suposo que deixa l'escletxa oberta també a que què és impossible, perquè a vegades a la realitat pensem, ostres, això ni m'ho havia plantejat ni esperava que pogués passar, i traspassa aquest també punt de realisme o de...
Llavors hi ha graus de realisme a dins de l'obra. N'hi ha que són, hi ha escenes que són totalment surrealistes, que això no... I d'altres que dius, bueno, tampoc estic tan lluny.
No, és que totes podrien passar. Per exemple, Bronquis, per què no?
Sí, però...
Ara estem posant...
Diumenge. Hi ha una cosa molt xula, que és que totes les escenes tenen un títol. Ah,
per què no?
Diumenge
podria ser estranya, sí.
La més surrealista, potser. Sí. Però les altres estem en un terreny allà que, bueno...
Que...
Podria passar.
Bueno, l'última també és bastant surrealista, com acaba.
Sí, però...
I l'altra pel mig. Jo aconsellaria a la gent que ho vingués a veure.
Sí.
Perquè,
bueno, perfecte.
És que si ara ens expliquem, no entendran el que expliquem quan ho vegin, no?
Exacte, tampoc, però bueno.
Bueno, sí.
No, però aquest punt de surrealista també és la gràcia.
Clar.
Que com a espectador et sorprèn tant que t'enganxa.
Clar. No sé si... els oients tindran aquests referents, però jo crec que l'autor veu molt de Carl Valentine i d'una obra que es deia Tafalitats, i també de Ionesco, una mica, de Beckett. És aquesta barreja, que és un teatre que avui en dia ja no estem tan acostumats, no. Però que ve d'aquí i portat a l'actualitat. Tot són escenes que passarien en ple segle XXI.
Clar, i a vegades, com dèiem... en algunes ocasions ens podem plantejar que la realitat supera la ficció i que mai sabrem si alguna d'aquestes escenes arribarà un dia.
USA, qui ho sap?
Què?
USA?
USA, sí.
No,
bueno,
podem posar-la amb el foc?
No podem posar-la amb el foc. No, bueno, no. Han passat moltes coses en aquell despatx. Però el que passa a USA no ho sabem.
Déu-n'hi-do. Els oients, jo crec que ara ja estan buscant ja per comprar-se les entrades, perquè, clar, ara ja tenim moltes pistes que tenim ganes de resoldre. Dèiem que és la primera vegada que Estrena Morena trepitja el teatre principal, malgrat la trajectòria a la ciutat. Què tal això ja de poder estar al teatre principal? Clar, venim a vegades d'espais més petits, ens trobem en un espai més gros.
Això... Ho hauré de respondre al Carles Prats, que ell és l'alma mater de la companyia, i avui no hi és, aquí. Però la Diana i jo, per exemple, que venim de fer l'últim espectacle, me fa il·lusió, després de venir de la Cala Urpí, a trepitjar el principal.
Clar, és un altre espai, per tant, també és un altre plantejament, que jo crec que en aquest sentit també nosaltres ho gaudim, però el Cesc Bonfills, que era l'escenògraf,
jo
crec que és el que ho gaudeix més, perquè ara pot fer una cosa a
la creació en un espai així, no és el mateix.
I realment, en aquesta obra també s'aprofita molt el fet de que hi hagi espai.
Tot i jugar amb una escenografia i un espai escènic minimalista, perquè sí que és veritat que podries fer virgueries al teatre principal, o en un espai tan gran com el teatre principal, però els pressupostos són els que són, i això t'obliga a vegades a trencar-te més al cap i a fer propostes com, no sé, més originals. En aquest cas, és una proposta, jo crec, atractiva, que va molt en sintonia amb l'obra, perquè tampoc requereix de grans decorats aquesta obra. Aquesta obra la podies fer només amb els actors i ja està. I fins i tot llegint-la, ja funcionaria, potser, perquè és tan bo el text.
Hòstia, que sí que ens hem complicat, no? Perquè ens hem hagut d'estudiar tot això, ho haguessis pogut dir abans això de llegir.
Sí, perquè text n'hi ha, eh?
Text n'hi ha, sí, sí, sí.
Doncs com comentava l'Albert, que es podria fer només amb els actors. Clar, això, Diana, Santi, dèieu que, home, us...
Bueno, sí, actors i llegint, ha dit, eh? Que esclar, després de tot el text que ens hem après... De fet, qualsevol obra de teatre es pot fer només amb els actors. Tot i que no és... És igual.
Ara et posaria en un jardí, Santi Ricard.
No, posar-me en un jardí no, podríem estar xerrant molta estona, però seria un altre tema. Sí, sí, bueno, però hi ha moltes obres, no?, que es poden fer només amb els actors. Que... Totes. Necessites sempre un actor per fer una funció. I públic, és l'únic que es necessita.
En teatre de text, potser, no?, està jo pensant... Perquè si és dansa, no et fa falta res al cos dels ballarins i ja està. Però en teatre de text sí que... Ostres, si poses allà l'actor sol normalment sense res, i si és realista la proposta, no? Perquè en teatre més postdramàtic o postcontemporani ja entra una miqueta tot. Però en teatre realista necessites d'una escenografia, encara que sigui... En canvi, en teatre de l'absurd...
Tot és possible.
Tot és possible, tot.
I... Santi i Diana, com a actors, actrius, quin repte us ha suposat entrar en el món del teatre de l'absurd? Era la primera vegada? Ha estat la primera experiència?
Home, ha estat una experiència divertida, més que res perquè té aquesta cosa, no?, que de sobte arribes a un moment que tot és absurd, no? La Diana i jo fem una escena que és absolutament absurda i els diàlegs són absolutament absurds, no? Jo crec que el repte més gran en aquesta funció és que som quatre actors i que fem molts personatges i haver d'anar canviant de personatge i trobar la gràcia
de cadascun d'ells
i que cadascun sigui diferent dels altres perquè no sigui, ja ho veu la gent, que ets el mateix actor fent coses diferents, però almenys que el personatge estigui d'acord amb l'escena. I ara parlarà la Diana i dirà completament el contrari del que dic jo, perquè és per això és l'absurd, no?
No, estic completament d'acord i també intentar que els personatges diferenciïn l'un de l'altre, però sense caure tampoc en anar a buscar un estereotip o un personatge tampoc molt, molt marcat, perquè ens en vam anar adonant també conforme muntàvem l'obra que has de confiar en el text, perquè el text ja t'aporta molt. Llavors, el nivell d'interpretació, el grau d'interpretació ha de ser molt just per no passar-te ni quedar-te curt. Llavors, jo crec que el que més hem après aquests dies és a confiar en nosaltres mateixos, en la nostra intuïció, en el nostre bagatge i en l'Albert, que és el nostre director i és qui ho veu des de fora.
No, i els personatges han partit molt de què passa en el text, no de plantejar-nos algun estereotip, com deia la Diana, i posar-lo, introduir-lo en aquest text, no? Ja és prou absurd el text com perquè tot funcioni, i a partir del text hem hagut d'anar traient personatges i anar buscant les set diferències amb els altres que fèiem. Però esclar, aquestes set diferències, a mesura que vas fent personatges, es van acabar. Primer són set, després 14, després...
Se t'acaba la llista,
clar. Exacte, també les escenes, el ritme és bastant trepidant i van molt continuades les unes de les altres, tampoc no tens temps de grans canvis de vestuari, ni tampoc es pretenia això, el vestuari és bastant neutre i simplement hi ha alguns elements que diferencien un personatge de l'altre, llavors sí.
I Albert, repte com a director de teatre sense animals?
Clar, diries que porto una temporada que he d'anar canviant de registre cada dos per tres i per mi ja és un repte, no? Passar no sé, ara parlo de quan vaig començar aquesta temporada a l'octubre amb Atemptat, que era un thriller així més aviat polític, a fer això, per mi ja és com, vinga, va, canvia de registre. I fer teatre a l'absurd sí que l'havia tocat, perquè quan dirigeixes així grups de joves o d'adults, quan fas de professor de tallers de teatre, aquestes escenes de teatre a l'absurd de Carl Valentine, que et deia abans, a mi sempre han funcionat i m'ha agradat molt, perquè és un tipus d'humor diferent i treballes com molt, bueno, per escenes independents. Ja tenia ganes de fer una coseta així. I aquesta obra jo la vaig veure fa 20 anys en el seu moment, i a mi em va agradar molt com a espectador. Tenia 18 anys, però m'ho vaig passar bomba i guardava molt bon record. I quan el Carles estava buscant un text per fer una nova estrena, volia una comèdia, ell, sí o sí, li vaig proposar aquest text. Dic, ja sé que et sonarà estrany, perquè venim de fer M'esperaràs, que és una comèdia a l'uso, amb un argument, una introducció, no? És un desenllaç, no? Un plantejament clàssic de tota la vida d'una història, i en canvi això era, anem a fer una cosa
que
a mi m'agrada, i a tu, Carles, t'ha de motivar també, perquè tu ets el jefe de la companyia. S'ho va llegir, va dir, vinga, va, endavant, i aquí estem. Amb ells també, els actors, com vam fer la primera lectura, els hi va agradar. És un tipus d'humor intel·ligent que no s'ha... Bueno, sí que s'acostuma a veure humor intel·ligent pels teatres, però tan, tan elevat com aquest, i que la gent no s'espanti, perquè és per tots els públics tampoc.
Que tothom ho entendrà.
No, dic, és per tots els públics. Potser als nens els escapa moltes coses, però públic adolescent, aquests dies han vingut alumnes a veure'ns de la faràndula que estan fent l'aula jove, i a partir de 13-14 segueixen perfectament la història. El que passa que sí que hi ha referents a vegades que ho entendrà aquell públic potser més llegit, perquè l'autor va més enllà,
va
ja.
Més enllà.
Sí.
No, bueno, no... Però si no et pots quedar en una plana més superficial, sí, de l'espectacle, sí, i qui pugui vulgui aprofundir mica més totalment amb això. Doncs, per anar acabant, parlem d'Horitzons. Estreneu aquest cap de setmana amb intenció de que això es mogui. Comenceu a Sabadell, però teniu plantejat moure l'espectacle?
Sí.
Sempre,
sí,
això sempre.
I la pregunta d'abans, no. O sigui, no sabem què farem després, i sí que està plantejat de moure's, no? Si no,
malament. Perquè tota una feina per un parell de dies. Sí.
Passa fins que no estrenes i comencen a veure-ho programadors i gent que està en diferents espais, no saps qui et voldrà i quan, i primer és, bueno, la intenció hi és, ara ja es veurà.
Molt bé, perfecte. Doncs recordem a tots els oients que aquest dissabte i diumenge 23 i 24 de març a les 8 i a les 6 de la tarda respectivament podreu gaudir d'aquesta comèdia al Teatre Principal de Sabadell i començar a descobrir què és això que han dit de USA, diumenge, bronquis, i anar lligant tot el que ens han comentat. Moltíssimes gràcies a tots tres per ser aquí avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
El proper dissabte 23 de març, a les 8 del vespre, al Teatre de l'Estruc arriba un espectacle del programa de formació intensiva Free Bodies, Becoming What We Might Be. Està format per tres peces que giren al voltant del desprendiment. Poesia, risc i virtuositat s'uniran per traslladar el públic cap a un viatge físic i emocional de la mà de 15 dones. Per saber una mica sobre aquest projecte, tenim amb nosaltres, amb connexió telefònica, a Nadine i a Nico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Antes de todo, agradeceros este ratito con nosotros.
Un placer.
Gracias.
Empezamos por Free Bodies. ¿Nos podéis explicar un poco más sobre este programa de formación, su historia, de dónde surge y por qué creéis que es necesario este programa de formación intensiva?
Vale. Free Bodies es un programa que tiene una estructura como una joven compañía que existe ya desde 2017-18. Y hemos empezado aquí en Barcelona porque como tuvimos la idea de crear una especie de puente para los jóvenes artistas que salen de una formación y como prepararles para como la vida profesional. Uh-huh. Entonces es un programa de 8 meses donde ellos tienen la estructura como la compañía joven. Por la mañana tienen una clase técnica y luego trabajan con distintos coreógrafos, coreógrafas. Y trabajan como diferentes módulos, tenemos como coreografías grupales, luego trabajan con sus como con para preparar un solo, tienen como creaciones para teatro, creaciones para la calle, y si queremos como crear una especie de rutina de estar en creación y actuar en distintos festivales o teatros.
Es una primera aproximación entonces al mundo profesional para gente que si no tuviera estos proyectos, pues a veces puede ser que no los tuviera, ¿no? Este puente, como decías.
Exacto.
Perfecto.
Exacto.
El espectáculo que vamos a poder ver esta semana en Sabadell está formado por 3 piezas que las une, como decíamos, el concepto de dejar ir. ¿Cómo de importante creéis que es eso de dejar ir? ¿Es el que une las 3 piezas y por qué ese dejar ir en este espectáculo?
Bueno, nosotros hemos, en este espectáculo, como lo has dicho, son 3 piezas. Una que está hecha por Rob Hayden y una que está hecha por Nadine y una que he hecho yo. Y cada una tenemos una perspectiva del dejar ir que es diferente. Y para nosotros eso era un tema importante porque creo que finalmente estamos como sobrepasando finalmente un poco los traumas que hemos vivido en los últimos años y es importante llegar a esta etapa, ¿no? En la que vamos a estar dejando ir, pasando por encima de todo esto, y hemos querido llevar todo este tema al escenario. Lo hemos hecho con humor, lo hemos hecho a veces con más seriedad, lo hemos hecho con más ligereza a veces, y bueno, eso es lo que se podrá ver el sábado.
Perfecto, entonces entiendo que el dejar ir en cada pieza va a ser algo distinto, dejar ir un amor pasado, dejar ir una relación, dejar ir un trabajo, entiendo que...
Sí, exacto.
Exacto. Vale, entonces en estas piezas que podremos ver, como decía en el Struck, estáis programados en torno a las actividades que Sabadell ha preparado en torno al 8 de marzo, porque como decíamos hay 15 mujeres que van a participar de este proyecto. ¿Qué peso tienen las mujeres en estas historias?
Específicamente, bueno, no, para nosotras es muy especial porque es la segunda vez que tenemos una edición con un cast únicamente de mujeres. Uh-huh. Y es fuerte, es un cast muy fuerte, es una oportunidad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, de también reafirmar nuestro
compromiso
hacia a lo que hacen, todo lo que hacen las mujeres, y también honrar esto. Tenemos nosotros un equipo que es mayoritariamente de mujeres. De hecho, en el equipo, digamos, de directivo y de organización. Y bueno, es la oportunidad aquí de llevarlo también al escenario con 15 mujeres que son todas muy potentes, que saben enseñar su vulnerabilidad y que saben convertirla en un gran poder también.
En la danza, supongo que como en todos los ámbitos de nuestra sociedad, como decías, también hay esa discriminación hacia la mujer a nivel, como decíamos, de integrarse en el mundo profesional o de qué rol coge en el mundo de la danza. ¿Lo notáis?
Yo diría que la verdad es que para la danza siempre es un poco diferente, porque justamente creo que estamos siempre luchando con el estereotipo, digamos, que la danza también es solo para las mujeres. Creo que en ese en ese aspecto es otro tipo de batalla que tenemos dentro de la danza. Pero creo que aún así dentro de la danza allí es donde también vemos las restricciones o los retos que a los que se enfrentan las mujeres. Los vemos de la misma manera en el comportamiento o las cosas del día a día a veces de los
artistas,
de los estudiantes,
que,
incluso
claro.
De nosotros es verdad que nosotros intentamos siempre pues eso, pasar por encima de todo esto y bueno, siempre es un tema que con el que tenemos que cuidamos especialmente porque bueno, es para nosotros es muy muy importante.
En relación a eso que decías, el arte, la danza en este caso, ¿creéis que puede contribuir a hablar, a debatir o a luchar sobre estas temáticas sociales, en este caso la discriminación de género, pero podríamos hablar de muchas más? ¿Creéis en la danza como una herramienta para hacerlo?
Sí, la verdad es que nosotros siempre decimos que, y bueno, lo vemos así, como que la danza, el movimiento es realmente para nosotras una herramienta de transformación social, realmente. Podemos con esto hacer ver, hacer sentir, hacer entender muchísimas cosas a través del movimiento, muchísimas, sí, a través del movimiento, a través de una puesta en escena, a través de una improvisación, a través de un gesto. Hay muchísimo que se puede decir y creemos que la danza es un arte que realmente puede
contribuir,
puede hacernos ver y entender muchas cosas respecto a esto.
Vale, perfecto. Volvemos un poco al Becoming We Might Be, que vamos a poder ver este sábado en el Struc. Entiendo que, como nos explicaba Nadine también al principio, el proceso de creación de este espectáculo ha sido parte de la formación que han hecho estos estudiantes.
Sí, exacto. Lo que hacemos, como son tres piezas, cada coreógrafo y coreógrafa ha tenido más de, bueno, 4 semanas para preparar cada pieza. Y una media de 4, 5, 6 horas al día de lunes a viernes. Entonces es un tiempo bastante consecuente para crear una pieza de más o menos 20 minutos, porque cada uno crea una pieza de más o menos 20 minutos. Y sí, está dentro de lo que ofrecemos como programa. Y eso es. Para Free Bodies es el enfoque, porque tenemos otros programas, pero el enfoque para Free Bodies realmente es eso, la creación, adquirir el máximo de herramientas para poder crear, para cuando se enfrentan a coreógrafos y coreógrafas fuera del marco de una formación, digamos, y también adquirir el máximo de experiencia de escénica.
Entonces, las 15 personas que van a estar en este espectáculo, ¿están todas juntas a la vez o en cada pieza participan unas y otras?
No, en cada pieza es el mismo equipo, digamos.
Vale.
Ellas tuvieron la oportunidad de trabajar con los 3 diferentes coreógrafos y están los 15 en el escenario, en cada pieza.
Potente, ¿eh? También, ¿no? Tanta gente encima de un escenario, qué guay, porque las piezas
sí,
supongo
la
que van a tener
que...
una intensidad y, claro, 15 personas sí. No es lo mismo que ver a 2 o 3 personas en el escenario.
Totalmente, sí.
La verdad es que es una de las cosas que justamente hace que el programa sea tan especial.
Claro.
Y que haga que el espectáculo en sí sea tan especial, porque hoy en día es muy... muy difícil también ver
pues
a compañías que se pueden también permitir tener
claro.
un elenco grande. Entonces,
claro.
Nosotros bueno, estamos disfrutando de esto a través del programa y es un
qué
placer.
Qué bien. Se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos, ¿podéis decir a los oyentes que nos están escuchando por qué no se pueden perder este sábado este espectáculo?
Bueno, este sábado tenemos a... como lo hemos mencionado antes, 15 increíbles mujeres que lo van a dar todo en escenario. Están más que listas para entrar en el mundo profesional y yo creo que sería una gran oportunidad de verlas antes de que se vayan por los escenarios de Europa y del mundo entero, porque allí lo van a petar todo allí, entonces hay que disfrutarlas ahora que podemos.
Qué bien, ahora sí, pues entonces se nos acaba el tiempo. Agradeceros otra vez este ratito y que vaya muy bien la puesta en escena de este sábado. Recordamos que Becoming What We Might Be llega este sábado en el Teatre de l'Estruc. Que vaya muy, muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias, que vaya bien.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La gran pantalla.
Doncs canviem de disciplina artística i ara ens toca parlar de cinema. Per això donem la benvinguda al nostre col·laborador Edu Gil, que ens parlarà sobre algunes pel·lícules que estan actualment a la cartellera. Bon vespre, Edu, què tal?
Bon vespre, Carlota, un plaer de ser aquí un altre cop.
Com van anar els Oscars? D'acord amb els guanyadors, no?
La veritat és que sí, va ser uns Oscars poc sorprenents. La veritat, és
ja hi havia una clara guanyadora.
Totalment.
Que s'emportava tot.
Però bé, si seguies la gala al principi, clar, casualment va i li donen els premis, li comencen a donar a Pobres Criatures. Llavors estàs com un... Ui!
Però hi havia un gir de guió.
Però hi havia un premi decisiu que aquell va marcar, que vaig dir, vale, ja està.
Ja està.
Que era el de millor muntatge.
Exacte. A partir d'aquí ja...
A partir d'aquí ja vaig dir, vale, no
calia.
Sense sorpreses.
Bueno, la participació catalana es va quedar sense Oscars, però bueno, jo crec que amb les nominacions també és tot un premi.
Totalment. Robot Dreams és extraordinària i que hagués estat nominada s'ho mereix, clarament. El problema és que també hi havia alta competitivitat amb el premi, que jo tampoc estic massa a favor en qui va guanyar, que la vam comentar aquí, que era el Chico i la Garza.
Sí, exacte.
Jo hagués preferit inclús la de Spider-Man.
Imagina't.
Sí.
Bueno, doncs som-hi. Ara ja no parlem dels Oscars, parlem de pel·lícules que estan ara mateix a la cartellera i comencem parlant de Dune segona part. Escoltem un petit fragment del tráiler.
Es sobrecogedor. Imagina que toda esta arena fuera agua. Te zambulles y no tocas el fondo.
¿Te zambulles?
Sí, se llama nadar.
No te creo. En las sombras de Arrakis se ocultan muchos secretos. Pero el más oscuro de todos tal vez sea...
Denis Villeneuve arriba amb la segona part d'aquest món de Dune. Després dels successos de la primera part al planeta Arrakis, el jove Paul s'uneix a la tribu dels Fremen i comença un viatge espiritual i marcial per convertir-se en Messies, mentre intenta evitar l'horrible però inevitable futur que ha presenciat, una guerra santa en nom seu que s'estén per tot l'univers conegut. Què tal aquesta segona part de Dune?
Molt bé. La veritat és que clar, el problema d'aquestes pel·lícules és que, clar, dius excel·lent, superbé, molt bé, però no especifiques, no? Realment, el per què. Clar, i suposo que hauríem d'agafar amb la primera part, perquè, és a dir, Dune és un llibre extens, de quasi 1.000 pàgines, i el director va decidir, sense dir-ho, realment, perquè quan vam començar a mirar la primera, ningú sabia...
Que hi hauria.
Que era una segona, que intentaria adaptar tota la primera, fins que de cop i volta comença la primera i posa Dune... Parte 1. I llavors i dius, ei! I efectivament es nota, perquè és una pel·lícula lenta, la primera, estic parlant, és una pel·lícula lenta que mostra el procés a poc a poc del protagonista, com va passant tot, i hi ha poca com acció, segons la gent. A mi trobo que l'acció que hi ha és espectacular.
És suficient.
És suficient, espectacular.
La necessària.
Però, a canvi, la segona, clar, ja no para. És a dir, són quasi 3 hores, 2 hores 40 i alguna cosa, i tot just, és a dir, no és lenta, no és que passi tota l'estona acció, però sí que tota l'estona van passant coses que estàs superenganxat, molt pendent, i no et deixa la butaca i acaba, et deixa amb una sensació de voler parlar-la amb algú, saps? De dir, necessito comentar-la.
I és la segona part, serà l'última, n'hi haurà més...
Clar, el problema és que hi ha molts llibres.
Clar.
Hi ha un llibre ja que segueix com 12 anys després, hi ha un altre que també... parla sobre això, és a dir, jo crec que el que faran és d'aquí uns anyets, d'aquí 5 o 6, o inclús 10, en faran una tercera, però amb coses de llibres fets, però també amb coses seves.
Noves.
Perquè sí, hi ha moltes coses que separen del llibre, és a dir, és molt fidel, però hi ha personatges que separen del llibre. I això trobo que està bé, perquè al final també és un llibre que ha quedat una mica, és a dir, dels anys 70.
Obsolet.
Una mica obsolet.
S'ha d'adaptar també als temps i suposo que també, no només als temps actuals de la realitat, sinó també als temps cinematogràfics.
Correcte.
Actuals. Per tant, Duné, la segona part, no és un exemple de la típica frase de les segundes partes nunca fueron buenas.
Que va, jo crec que inclús és millor que la Imagina't. Primera, però és necessària, la primera per
entendre.
Exacte.
Vale, nota...
Un 8.
Un 8. Home, que... comencem molt alts.
Molt forts. És que a nivell visual és una passada. És a dir...
Bueno, si només amb el tràiler ja es veu. O sigui, la primera imatge del tràiler, d'ells dos assentats davant del desert, és brutal, la foto.
Sí, sí.
Perfecte, doncs passem a la segona pel·lícula totalment diferent. Ens anem a Kung Fu Panda 4. Escoltem-ne el tràiler.
Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Paz interior.
Po, qui es convertirà en el mestre espiritual de la Vall de la Pau, busca el seu successor com a nou guerrer del dragó, mentre lluita contra una nova enemiga, anomenada la Camaleona. Què tal aquesta quarta part de Kung Fu Panda?
Mira, les de Kung... Mira, jo me'n recordo la primera, que era més jovenet i m'encantava, i de fet vaig veure la segona, que ja era una mica més gran, i em va encantar. Sempre m'ha meravellat. És una saga que, bueno, és de la nostra infància, perquè, clar, la primera ja té
tant,
16
clar.
anys.
Déu-n'hi-do, 16 anys.
Sí, sí, sí. Que ha anat fent la tercera, me la vaig perdre, potser perquè ja era més grandet, però, clar, ara diré, per què has vist la quarta, no? I si som més gran que ara, doncs he tornat a ser un nen.
Bueno, són les pel·lícules que també es gaudeixen per això.
Totalment.
Per tornar a ser un nen, mirant
Exacte.
Aquestes
jo,
pel·lícules.
Jo encara segueixo mirant Rec 2.
Clar, dir... no, a mi em poses uns dibuixos animats a davant, un Doraemon, i jo m'hi quedo embobada.
Clar, i
vull
tant,
dir...
això no es perd.
No es perd.
No, aviam, m'ha decepcionat una mica.
No. Oh.
És a dir, jo crec que comparat amb les altres, no he vist la tercera per comparar-ho,
clar,
no?
Llavors
però
no podem parlar gaire.
Comparat amb les primeres. M'ha decepcionat perquè l'he trobat una mica més fluixa el tipus d'humor que hi havia, però la trama es pot veure, és entretinguda, és a dir, que hi hagi la vaig veure en castellà, que hi hagi el Flo, sí. Doncs dona el punt a favor, sempre amb la seva veu i els acudits i tal. Sí que en versió original també valdria la pena, perquè és el Jack Black i el Jack Black pues, també hi posa. Però la trama és això, no té sorpreses, la veritat. És com un viatge, un procés de reconciliació, bueno, de trobar-se un mateix, de poder-se... perquè, clar, la coprotagonista és una mica com el Po a la primera.
Vale.
Saps? I han de fer una sèrie d'enfrontar-se al dolent,
a
les proves i tal.
Per arribar a ser...
En aquesta, ja aviso sense fer cap spoiler, que els cinc furiosos,
sí.
això no sortia, els cinc guerrers sí. no surten. Em sap molt greu.
Bueno,
no sé si tenien, no tenien
intenció.
Pressupost. No tenien pressupost per pagar-li a l'Angelina Jolie, però
bueno.
No, surten un moment al final i ja està.
Molt bé.
No, per això.
Doncs, simplement una oportunitat pels adults per tornar a ser un nen i els nens a gaudir
de... I tant, que segur que hauran vist les tres i els, i els encanta. I sempre és
nota, la provem per això?
Sí. Vale. Però ara no sabia si posar-li un 5 o un 6. Mira, li poso un 6 només per la versió de Baby One More Time de Jack Black al final.
Perfecte. Doncs un 6, un 8, un 6, i acabem amb Hotel Royal. Canvi també totalment. Primer sentim un trosset del tràiler.
A ver, pagan bien. Pero lo que hace que sea un poco duro es que esté en una ubicación tan remota.
Por lo menos habrá canguros.
La directora de La Asistente, el film que indaga a les clavegueres del cas Harvey Weinstein, arriba a Motel Royal, una història de dues amigues que es queden sense diners enmig d'un viatge a Austràlia i decideixen submergir-se acompanyades d'un grup de locals a la cultura de l'alcohol, que les farà quedar atrapades en una inquietant situació que escapa del seu control. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, representa que són dos noies que fan com una espècie... és com si fos... anava a dir un Erasmus, però no, com un projecte que tu pots traslladar-te allà i et donen com una espècie de local per obrir-lo tu i tal.
Va.
I obren com un bar d'allà a la zona d'Austràlia, vale? Elles dos. I elles, doncs, bueno, bona oportunitat com de veure món, estan allà, passar-ho bé, Però al final tot es gira quan els hi toca anar al bar aquest, que tot és un ambient bastant hostil, molt masculí, molt, com ho diria, d'aquests de bar, de, sí, que s'estan, sí, fins les tantes, perquè pràcticament és un poble que no hi ha absolutament res. És a dir, els treballadors només treballen, van a casa i van al bar. És a dir, i s'estan més al bar que a casa.
Ens hem d'imaginar aquella situació, dues cambreres, joves, homes assentats a la barra, mirant, demanant beguda, dient comentaris que potser a vegades no toquen, oi?
Correcte, és això. Que és
amb
un
el
tràiler
ja es veu.
Ja es veu, és un ambient que, clar, es va crispant fins que arriba al final, que tot es desencadena. Llavors, jo crec que la pel·lícula no està malament. T'hi poses bastant a dins de la pell d'elles i pateixes, inclús. I sobretot es nota que la directora és directora, per la mirada femenina que porta, sobretot amb aquest tipus de clients, perquè tots els hem vist, realment.
Sí. Sí, sí,
tots,
sí,
els coneixem, sabem com són. Potser hi ha masses, perquè dic, home, jo trobo, dic, vull dir, perdó, que dic que no, potser problema. Normalment no són tots, però és que
ja són tots. Sí. Bueno, a vegades en la ficció has d'anar a l'extrem perquè puguis arribar a connectar amb aquella situació. I suposo que també és una directora, perquè com veiem, amb un compromís amb aquests temes, perquè venim de l'Assistente,
sí, on es destapa
tot el cas de... Bueno, es destapa, no, o almenys no es destapa, sinó que s'indaga sobre...
S'indaga una mica, és una mirada de través d'una... Estem parlant de l'assistent, És una mirada sobretot només de la part d'algú que treballava allà. És a dir, sempre ens preguntàvem que tot això, com és que ningú se'n va donar compte?
Exacte.
Doncs, llavors era... et centra com en dos o tres dies d'una que treballa allà, que ho comença a sospitar i comença a veure. És la mirada només d'ella. En cap moment veus el jefe...
Ni el
veus. I clar, estava molt bé aquella pel·lícula. I aquesta tampoc està malament. També t'he de dir que al final hi ha algunes decisions que prenen els personatges, per mi una mica...
Exagerades
i extremes per poder arribar al que arriba. Sense...
Bueno, sense fer spoilers.
A mi és la sensació que em va donar, que jo crec que són massa extremes les decisions com pel que passa. Però està bé, és entretinguda, et deixa una mica així de mal cos, però jo crec que val la pena. Una pel·lícula no està malament. La podeu trobar a l'Eix Macià, ara mateix.
Vale.
I
perfecte. I nota, doncs?
Jo li poso un 6.
Vale. Dos 6,
està
dos
bé.
6-us i un 8. Déu-n'hi-do.
Bona setmana.
Déu-n'hi-do,
no?
Bona setmana. Hi ha dies que tenim una mica més de distorsió,
sí,
de notes.
El mes de febrer aquí... va ser dolent.
Bueno.
Va per mesos.
Perfecte. Per tant, Dune, part 2, un 8. Kung Fu Panda 4, un 6, Hotel Royal, un 6. Per tant, jo crec que ens les anotem totes tres.
Correcte.
I aquesta Setmana Santa, aquestes vacances, dies de cine que vindran de gust, i ja tenim tres recomanacions.
I tant.
Perfecte, Edu, doncs moltíssimes gràcies pels teus comentaris. Ens veiem aviat.
Ens veiem aviat, gràcies, Carlota.
Que vagi bé.
Adéu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs ja tenim preparada l'estudi l'Elvira Franc per parlar-nos sobre muntatges teatrals de la ciutat de Barcelona. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Com va?
Doncs bé, contenta de tornar com cada setmana.
Exacte, no falles, Elvira.
Sí.
Doncs avui ens parlaràs de, com dèiem, dos muntatges, l'imperatiu categòric, el Teatre Lliure de Gràcia, un retrat social que planteja amb ironia què és èticament adequat quan el sistema t'ofega.
Exacte.
I també parlarem de La veritat de la mentida, el Teatre Acadèmia, un espectacle amb dobles jocs, amb una realitat i relacions manipulades que el farà intrigant.
Això mateix, la veritat de la mentida ja és un joc de paraules.
Exacte.
Doncs l'obra també és aquest joc.
Perfecte, comencem per aquí, doncs.
Comencem per aquesta.
Doncs
sí.
Som-hi.
Doncs aquesta, La veritat de la mentida, de Florian Seller, que es fa al Teatre Acadèmia, s'està representant, amb l'encertada i treballada direcció de Guido Torlonia i la traducció de Joan Casas. El títol original de l'obra és L'Enverge de Decor. O sigui, traduït literalment, és darrere les càmeres. Segurament per una de les originalitats de la funció, ja que els personatges escenifiquen els seus pensaments mentre es mantenen una conversa més o menys normal amb els seus interlocutors. Així doncs, l'espectador veu i sent el que cada personatge pensa interiorment i el que manifesta parlant. Són les dues coses.
I aquí la veritat... comences a veure que a vegades potser no coincideix una
aquí
cosa
està.
Amb l'altra.
Aquí està, la veritat de la mentida. Perquè moltes vegades pensem, però diem una altra cosa.
Exacte.
Per quedar bé o pel que sigui.
Sí.
Un doble treball dels intèrprets i també de direcció, que requereix molta expressivitat i detalls molt coordinats, perquè quan ells pensen no poden actuar igual que quan estan parlant. Uh-huh. I és un treball bastant difícil i que ho fan molt bé. Uh-huh. Torlonia, nascut a Roma, fa 6 temporades que és el director artístic del Teatre Acadèmia i sempre ha demostrat una gran vàlua amb tot el que ha presentat. En aquesta ocasió, l'oferta teatral és una comèdia amb un fons una mica amarg, amb ironia i una trama no gaire complicada. Realment la trama és molt senzilleta, que es va sabent al fons de les mancances de cada personatge. Uh-huh. El protagonista de la funció és l'Enrico Laniello, també italià, que fa un temps que viu al nostre país i que li hem vist altres interpretacions, algunes vegades a La Perla 29 ha actuat. Uh-huh. Divertit, camelòlic i molt mediterrani en les seves actuacions. En aquesta ocasió representa a Daniel, la parella de l'Isabel, interpretada per l'actriu i directora la Concha Milla. Ell ha convidat a sopar un amic en comú, en Patrick, que protagonitza el Frank Capdet, i a la seva parella, l'Emma, que ho fa l'Aida Llop, una noia molt més jove que ell, per la qual ha deixat a la seva dona i que la seva dona és molt amiga de la parella que els ha convidat a sopar. El conviden a sopar per presentar, perquè presenti...
La nova parella.
A la nova parella, aquesta jove noia. Espectacular, eh? Més a més, físicament. Els actors, Capdel i la Llop, els hem gaudit algunes vegades amb la seva faceta fent musicals. Uh-huh. Però aquesta vegada doncs, només fan text, eh? no canten. Algunes vegades hem de mentir i representar una mica de farsa per educació, allò que dèiem al començament, i per no ferir o trencar una amistat. Potser és veritat el que diem, i al fons sabem que és un verdader engany, que estem dient una mentida per quedar bé. En aquesta representació queda demostrat una vegada més que un text que podria ser de poca importància, que no és res, pot esdevenir una gran representació si, com en aquest cas, les interpretacions i la direcció són excel·lents.
Exacte.
Un text fluixet, ben interpretat, guanya. Moltes vegades un text molt bo, mal interpretat, no val res.
Exacte.
És així mateix. Aquesta obra la podreu veure fins al 31 de març.
Val, per tant, durant aquestes vacances, Setmana Santa, una bona oportunitat. Perfecte, i anem a l'imperatiu categòric.
Imperatiu categòric, el Teatre Lliure de Gràcia. Una obra de Victoria Spurber que ha escrit, dirigit, aquesta obra que és força dramàtica en el seu contingut, però humorística en els diàlegs i d'una extrema naturalitat en les escenes i en les interpretacions. Sembla ben bé, com si estiguessis al menjador de casa i t'ho vagis
dient. Veient dues persones parlar.
Sí, exacte. El públic, en principi, som alumnes. Uh-huh. O potser, diria jo, que som alumnes en tot el transcurs de la funció, perquè tota l'obra és una gran lliçó, tant per les actuacions i l'ingeniosa escenografia i l'ocorrent argument. Les tres coses val la pena. La Clara, l'argument és això, la Clara és una professora d'universitat que dona classes de filologia, però als seus 50 anys, quasi, encara no té plaça fixa. Fa poc que s'ha separat i molt aviat haurà de marxar d'on viu perquè l'edifici ha estat comprat per un fons voltor d'aquests, que ara són moda. A més, un nou veí no la deixa descansar perquè constantment té la música amb un to massa elevat. Per acabar-ho d'adobar, un alumne s'ha queixat al director que la professora els fa sentir inferiors, que els dona lliçons que no estan programades, com per exemple els parla de Franz Kafka i de la seva novel·la El procés. La Clara arriba tan malament, en un mal estat tan fort, que li provoca desmaiar-se i no és capaç de dominar les situacions. Aquest és l'argument. Una actuació brillant per la naturalitat d'Àgata Roca, un dels papers que ja li he dit, jo diria, dels millors que li he vist fer, que aquesta vegada és fora del T de teatre. L'Àgata Roca, sabem que és del grup, aquesta vegada actua doncs, al Teatre Lliure sola, però per mi és una actuació excel·lent per lo natural, que m'hem dit sempre, La Clara pensa que tots els homes són iguals, tots els classifica iguals, És per això que tots els personatges masculins de la funció els interpreta de forma meravellosa l'actor Xavi Sanz, fent des del venedor dels pisos, del director de la universitat, un metge, un veí estranger, un fanfarró i un apocat i sorprenent cambrer. Tots els papers els fa ell.
Déu-n'hi-do.
Però cada paper...
diferent a l'altre.
Veus una altra persona. El veus amb ell, quasi no es canvia de, ni de vestuari ni de res, però només posant-se unes ulleres o un mocador ja veus un altre personatge. Una obra que parla de l'ètica, la moral i la rebel·lia, seguint els conceptes de l'imperatiu categòric i hipotètic de Kant. Que la protagonista de la funció, com que és professora filòloga, coneix,
ella,
coneix molt bé. Per això en parla. De la mateixa autora, recordo obres com El pes d'un cos, que en vam parlar aquí, El mal de corazón, que també en vam parlar, o La màquina de parlar, que fa més temps, però també la vam comentar. Totes elles amb arguments trencadors i molt interessants. L'imperatiu categòric no és una excepció en aquest cas, ja que és una proposta divertida, profunda i sorprenent i amb unes grans actuacions. Una obra que jo diria que és imprescindible pels amants del teatre. Llàstima que s'acaba aquest diumenge.
Clar.
Sí, que tenim pocs dies per
pocs
anar-hi.
Pocs dies.
Però
no
si
sé
podeu...
com anaven les entrades, perquè ja es van exaurir totes les entrades al principi.
Sí.
Han fet pròrroga.
Però tot i així...
A veure...
Sí, si voleu anar, provar a veure si...
Ah, exacte, si tenim sort. Si tenim
això
sort.
Mateix.
Perfecte, doncs avui dos muntatges que aproven amb notes altes.
Sí, tots dos.
Que bé, ja va bé a vegades,
sí,
oi?
Que
tot t'agradi.
Exacte, que surtis del teatre satisfet. No?
Exacte. Doncs moltes gràcies, Elvira, per les recomanacions. Ens veiem la setmana vinent.
A vosaltres,
que
adéu-siau.
Vagi bé. Adéu. I aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.sta, i també a Facebook. Tornem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i també de fora, i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.